Què tal, amics oients? Molt bon dia, són les 8. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. 22 graus de temperatura aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, 18 graus a Ripoll. Llueix el sol, sense novetats. Dani Ramírez, de moment en el temps.
Cap novetat important pel que fa al temps. Molta, molta calor, estiu dur, molt llarg, molts dies sense pluja. A la Costa Brava, llocs que ja porten un mes i mig, 45 dies sense ploure gota. I perspectives de canvis de temperatura, que ja començaria a baixar dijous a la tarda i divendres, sobretot, també el cap de setmana ja no faria tanta calor, i probablement, falta una setmana, encara no podem assegurar, però cap a dies 26, 27, al voltant de diumenge vinent o dilluns, podria ploure amb tempestes, i evidentment amb tanta calor podrien ser fortes. De moment, màximes de 33-34 a la costa, fins a 37-38 a l'interior. La Garrotxa també entre 35 i 37. Aquesta matinada han baixat a Olot a 15 graus, igual que a Mieres, a Olost, a Lluçanès, 18, a Puigcerdà, 15, Núria, 13, i les més altes cap a la Costa Brava, Llançà, 26, l'Estartit, 26 de mínima, evidentment molta calor, 23 a Figueres, 25 a Palamós. Demà temps calcat, sol i calor, tarda amb 4 nuvolades al Pirineu, les tardes amb algun ruixadet al Ripollès, però aquesta possibilitat és baixa, la calor molt remarcable, i a veure doncs si dijous i divendres comença a baixar una mica la temperatura.
Gràcies, Dani. La falta d'aparcament gratuït és una de les preocupacions dels clients del comerç d'Olot. És una demanda que han rebut diversos comerciants al llarg dels últims mesos.
Sí, és una queixa que tenim moltes vegades, que la gent no vol anar a aparcar als pàrquings, o no ens costa encara anar a aparcar al pàrquing, eh? Però sí, creiem que és una cosa que hem de gestionar d'alguna manera. No sabem com fer-ho, eh? Vull dir que estem obertes a propostes, però hem de parlar-ne perquè és una cosa que surt contínuament.
Consideren que és un aspecte a analitzar i on buscar-hi solucions perquè no afecti els seus negocis.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Després de 20 anys de servei, el refugi Corral Blanc a Planoles tanca les portes. Els gestors de l'equipament han anunciat el cessament de l'activitat a causa de la no renovació de la concessió.
I fa un parell de mesos els actuals gestors del refugi ens van demanar doncs, que teníem pensat fer el gener del 27 amb el tema de la renovació del contracte. Nosaltres amb l'equip de govern doncs, vam comentar que el trauríem a concurs, que està clar que ells s'hi podien presentar i bueno, llavors van decidir que no s'hi presentarien.
De fet, el refugi del Corral Blanc a Planoles és un punt clau per l'excursionisme de la zona. A Besalú faran una prova pilot abans de començar a aplicar la taxa justa d'escombraries. Tot i que aquest any s'havia d'activar la nova mesura que pretén bonificar aquells veïns que facin una bona gestió dels residus, des de l'equip de govern establiran un pla que ha de servir per acabar de definir en quins casos es bonificarà i en quins no. L'alcalde és Lluís Guinó.
Per tant, és probable que aquest any el que s'hi fem és una mena de proposta pilot en què agafarem alguns habitatges a l'atzar o tal vegada amb el consentiment de les persones d'aquests habitatges perquè es faci una valoració i es pugui acreditar des d'un punt de vista tècnic.
També anirem cap a Sant Pau de Segúries perquè ha acollit la jornada itinerant anomenada Som Cos, Som Orgull per reivindicar la diversitat al món rural. Un espai dibuixat pel Consell Comarcal del Ripollès, pensada conjuntament amb la taula LGTBI de la comarca per fer visible el col·lectiu, però sobretot per reivindicar que la comarca és un espai segur i divers. Dèlia Duran és consellera comarcal.
Ha estat bastant fluixes, també ho hem de dir. El que volem fer és implementar a tota la comarca, no, aquest col·lectiu i tot com a persona, de buscar els drets, els valors de les persones.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot prepara el segon partit de pretemporada contra el Girona. El derbi gironí es disputarà aquest dimecres a les 8 del vespre i els de Roger Vidal ho tenen ja tot preparat.
Ens posen el límit cada partit, sí que això ho agraeix, no? la gent que pot venir a veure rivals de primera divisió, de segona, i és un plaer. Sí que és veritat que a nivell de planificació per temporada t'exigeix molt aquestes setmanes, intentar que l'autoestima no baixi, no? Perquè Solen rivals que segurament ens costarà treure alguna victòria, però bé.
Són les 8 i 5, esteu escoltant els 5 minuts més.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
La falta d'aparcament gratuït és una de les preocupacions dels clients del comerç d'Olot. És una demanda que han rebut diversos comerciants en els últims mesos i que ha quedat molt palesa en les enquestes que els comerciants han fet entre els seus clients. Consideren que és un aspecte a analitzar i on buscar-hi solucions perquè no afecti els seus negocis, en Roger Isern.
El comerç local viu una època on les compres online són protagonistes enmig de les imatges de comerços tancats per falta de clients o relleu generacional al capdavant dels negocis. A Olot, una de les principals demandes que hi ha per part dels clients i que han recollit alguns dels comerciants és la falta d'aparcament gratuït a prop de la zona comercial. Segons la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Esther Verdaguer, ara mateix no saben quin full de ruta seguir per solucionar aquesta manca d'aparcament.
Sí, és una queixa que tenim moltes vegades, que la gent no vol anar a aparcar als pàrquings. A Olot ens costa encara anar a aparcar al pàrquing, eh? Però sí, creiem que és una cosa que hem de gestionar d'alguna manera. No sabem com fer-ho, eh? Vull dir que estem obertes a propostes, però hem de parlar-ne perquè és una cosa que surt contínuament.
I a l'hora de comprar, el comerç olotí ofereix diversitat. La responsable de Mango, Benetton i Levis a Olot, Mireia Soy, remarca que l'acomodament del client pot ser un dels motius per abaixar persianes d'alguns comerços.
Jo penso que sí que hi ha bastanta diversitat. I com més el client s'estigui acostumant a quedar-se aquí, fer el passeig a la tarda i comprar aquí, més que es mantindrà això. O sigui, si s'està tancant i falta diversitat, és una mica per les dues parts, perquè potser el client s'està acomodant massa des del sofà de casa i compra coses que podria trobar a la seva ciutat sense cap tipus de comparació, o sigui, comprar directament, i l'altre seria també que els comerciants cada vegada estan estrenyant més el cinturó i al final acaben petant i han d'acabar tancant, i això és el que no volem que passi.
La proximitat i el cara a cara del comerç local és un dels trets diferencials respecte a les compres en línia. Jordi Rubio, de Calçats Valdiret, explica que ha de ser un dels motius per aferrar-se a comprar al comerç local.
Si jo vaig a fer un cafè en un lloc, després m'ho gasto en un altre, vaig a comprar unes sabates, vaig a comprar una roba, vaig a comprar unes cortines, etc, etc, i tot ho faig aquí, no? A part de tindré un bon tracte, tindré un producte local i a més, si mai necessites alguna cosa, et respondrà. En canvi, sí, ho pots comprar molt bé de preu per internet, però llavors les queixes on van, no?
Diverses reflexions que poden recuperar el complet en la tertúlia dedicada al comerç en el programa des d'aquí d'Olot Televisió i Ràdio Olot de fa unes setmanes. Ho poden fer a través del canal de YouTube d'Olot Televisió i de l'apartat de podcast de radioolot.cat.
Després de 20 anys al servei, el refugi Corral Blanc de Planoles tanca les portes. Els gestors de l'equipament han anunciat el cessament de l'activitat a causa de la no renovació de la concessió que vencia el gener del 2027 i que deixa a l'aire el futur d'un punt clau per l'excursionisme de la zona. Informa Marc Roura.
El pròxim 31 de juliol el refugi Corral Blanc de Planoles tancarà les seves portes. Després de 20 anys, els actuals gestors han anunciat el cessament de l'activitat a través de les seves xarxes socials. La concessió vencia el gener del 2027 i l'Ajuntament de Planoles i els gestors actuals no han aconseguit arribar a un acord. Les versions de les dues parts sobre aquesta no renovació, però, són ben diferents. En parla l'alcalde de Planoles, David Verge, i el responsable del refugi Corral Blanc, Albert Panicello.
I fa un parell de mesos els actuals gestors del refugi ens van demanar doncs, què teníem pensat fer el gener del 27 amb el tema de la renovació del contracte. Nosaltres amb l'equip de govern doncs, vam comentar que el trauríem a concurs, que està clar que ells s'hi podien presentar i bueno, llavors van decidir que no s'hi presentarien i de tancar el refugi ara el 31 de juliol.
Vaig a parlar amb l'Ajuntament, la meva sorpresa és que em comencen a marejar mentides, saps quan notes que t'estan marejant com un tonto, al final jo em vaig quadrar una mica i dic, solta una cosa, caixa o faixa? Hi havia el nostre contacte eren 20 anys més 10 renovables de mutu acord. Dic, voleu renovar o no voleu renovar? És lícit, podien dir que no, però de cara i per què? no ens han dit que ni volen no renovar, al final el treuen a concurs però amb mentides, sense dir la realitat de per què no volen renovar. Nosaltres després de 20 anys no tenim una explicació de per què no renovem 10 anys quan de mutu acord ho podíem fer. No hem tingut cap queixa de ningú mai, de fet el suport popular és exquisit, la gent ens està trucant, ens està escrivint, ens està apoyant. I la veritat que no ho hem entès.
On tampoc coincideixen les versions és en la gestió del mobiliari arran del tancament del refugi.
Tot el de dins és nostre. No ho han volgut ni comprar, ni mirar, ni entrar a negociar de comprar o no comprar. Llavors, amb l'afectació moral de deixar un... Jo no era un negoci, era casa nostra, era la nostra vida. Desmunta-ho tot, emporta-t'ho.
Tot el mobiliari era d'ells... Tot el que hi havia dintre era d'ells i, per tant, ells ho han anat, em sembla, ho han anat venent o, bueno, doncs han fet el que han cregut convenient. I, doncs, quan es entregui les claus, doncs, mirarem a veure com està tot i, bueno, segur que s'han de comprar taules, lliteres... Bàsicament és el mobiliari, eh? Bueno, és el mobiliari que era d'ells i, llavors, doncs... Pues això s'ho han emportat o s'ho han venut.
Pel que fa al refugi, la voluntat de l'Ajuntament de Planoles és treure'l a concurs públic passat l'estiu per poder reobrir-lo a finals d'any. De moment, però, el seu tancament deixa l'aire al futur d'un punt clau per a l'excursionisme de la zona.
4 minuts i un quart de nou, l'Ajuntament de Besalú farà una prova pilot abans de començar a aplicar la taxa justa d'escombraries. Tot i que aquest any s'havia d'aplicar la nova mesura que pretén bonificar aquells veïns que facin una bona gestió dels residus, des de l'equip de govern establiran un pla que ha de servir per acabar de definir en quins casos es bonificarà i en quins no. Per això s'escolliran habitatges i veïns de forma aleatòria i d'altres que en tindran coneixement. Gerard Puigdemont.
Fa uns mesos des de l'Ajuntament de Besalú asseguraven que aquest any es començaria a aplicar la taxa justa després d'anys implementant el sistema porta a porta. L'equip de govern, però, vol afinar les mesures a aplicar i per això farà una prova amb diferents habitatges del municipi. Lluís Guinó és l'alcalde.
Per tant, és probable que aquest any el que s'hi fem és una mena de proposta pilot en què agafarem alguns habitatges a l'atzar o tal vegada amb el consentiment de les persones d'aquests habitatges perquè es faci una valoració i es pugui acreditar des del punt de vista tècnic.
La taxa contemplarà una despesa fixa per a tots els veïns i una altra de variable. Aquells que ho facin més bé, d'acord amb els criteris que s'acabin escollint, podran tenir una rebaixa del voltant de 20 euros, els 140 que l'Ajuntament té establerts.
I per tant que el compromís, des d'un punt de vista climàtic i de responsabilitat, la compleixi, sinó que a més la taxa pot ser molt més baixa. I hem demostrat que no necessàriament si fas el porta-porta, significa que la taxa sigui més alta. I fins al punt que, per exemple, continuem nosaltres, no només amb la taxa de 140, ja inclòs també la tramesa gratuïta de totes les bosses de fracció orgànica que la gent necessiti durant l'any, per tant, tampoc les cobrem. I hem més o menys calculat que deuen ser uns 14 euros l'any.
Per tot això, l'Ajuntament té previst que la taxa justa es comenci a aplicar de manera oficial a partir de l'any que ve.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització. Des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas. Perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos. Avança't a la calor.
Obrim ara la carpeta social perquè han crescut un 74,5% les demandes de sol·licituds del document de voluntats anticipades a la Garrotxa. Els registres comptabilitzats diuen que 220 persones van omplir el document durant el 2025. Morir és una cosa que a tothom li arribarà tard o d'hora i escollir com fer-ho és un acte de responsabilitat, Francesc Fernández, de cada persona.
Des del Departament de Salut es vol fer insistir en la importància d'omplir el document d'últimes voluntats per tal de tenir una mort digna i seguint els desitjos a cada persona. A la Garrotxa, les sol·licituds pel document estan en una clara línia ascendent. Del 2024 al 2025, aquesta demanda ha augmentat un 74,6%. La responsable de la Unitat d'Atenció al Ciutadà, Sandra Tobert, parla sobre què s'hi especifica en el document d'últimes voluntats per tal que la persona pugui escollir com han de ser els seus últims compassos en vida.
És un document on te deixes registrat com vols ser tractat en l'últim tram de la teva vida, quines són les teves voluntats, què és el que vols, què és el que no vols, vull dir, queda tot reflectat en aquest document, molt fàcil d'omplir.
El document d'últimes voluntats es pot modificar les vegades que es desitgi i s'aconsella omplir-lo en un punt emocional estable de la vida per evitar que un pic bo o dolent influeixi a l'hora de prendre decisions. Tobert comenta que en aquest document s'hi tracta l'ús de l'eutanàsia i la percepció que en té la gent.
Les pors principals és la, diferenciar el que és el document de voluntats anticipades també i l'eutanàsia. Val? Que dins el mateix document de voluntats anticipades signes i també hi ha la casella d'eutanàsia. Hi ha molta gent que fa el document de voluntats anticipades però no és partidària de l'eutanàsia. I aquesta, volen saber ben bé, no, les diferències, què significa, què vol dir, i allà els hi expliquem ben bé el que és.
En aquest document també hi ha l'opció d'escollir si vol ser donant d'òrgans i teixits. Tobert remarca que complir aquest document és un acte de responsabilitat i dignitat per a totes les persones.
I a Sant Pau de Segúries han acollit la jornada itinerant Som Cos, Som Orgull, per reivindicar la diversitat al món rural. Un espai dibuixat pel Consell Comarcal, pensada conjuntament amb la taula LGTBI del Ripollès per fer visible el col·lectiu, però sobretot per reivindicar que la comarca és un espai segur i divers que celebra la llibertat d'expressió i combat la LGTBI-fòbia. Ens ho explica la Judit Espert.
Reivindicar la diversitat, el respecte i l'igualtat. Amb aquest propòsit, Sant Pau de Segúries ha celebrat l'orgull LGTBI amb la jornada Som Cos, Som Orgull. Impulsada pel Consell Comarcal, el Parc Francesc Estavanell s'ha convertit en un espai de sensibilització, de cultura i de convivència, amb l'aposta per aquest tipus d'activitats que volen visibilitzar el col·lectiu també fora de les grans ciutats. La consellera comarcal, Dèlia Duran, ha explicat que no s'han arribat a les expectatives.
Han estat bastant fluixes, també ho hem de dir. El que volem fer és implementar tota la comarca, no, aquest col·lectiu i tot com a persona, de buscar els drets, els valors de les persones.
La jornada ha comptat amb una programació pensada per a tots els públics, com per exemple els contes sense història per sensibilitzar els més petits. També s'ha celebrat un taller de pintura corporal i el taller Fancine, o la presentació del llibre de Xavier Sanull.
Hem posat coses a fer, no?, i diverses perquè tothom estigués a gust, i va sortir a tempos perfecte. Bueno, hem de començar a mirar altres punts de vista, de fer valoració d'aquesta jornada, a veure què és el que hem de fer per millorar, perquè, per atraure la gent, per sensibilitzar encara més, no? Ens queda camí.
Les activitats també han servit per posar sobre la taula la realitat de la discriminació envers el col·lectiu LGTBI. Segons les darreres dades de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia de Catalunya, el 2025 es van registrar 353 incidències, la xifra més alta des que se'n tenen registres. També s'ha reivindicat la necessitat de combatre el sexili, el fenomen que obliga moltes persones LGTBI a abandonar els seus municipis per poder viure lliurement la seva orientació sexual o identitat de gènere. Amb aquesta edició, el Consell Comarcal ha volgut enviar un missatge clar. Els pobles també han de ser espais segurs, inclusius i oberts a la diversitat, i que l'orgull i la llibertat també tenen cabuda al món rural.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Bé, s'acosten les festes d'altura d'Olot que, mica en mica, ja comencen a bategar. La UAPIX impulsa l'elaboració d'una bossa de mà reutilitzant les banderoles de les festes d'altura de l'any passat. Una bossa de mà única, de la que només se n'han fabricat 33 unitats, una sèrie limitada i exclusiva. Tots els seus beneficis aniran destinats a Integra, Jan Brechà.
La UAPIX ha impulsat l'elaboració d'una bossa de mà per donar un nou ús a les banderoles que s'instal·len per festes d'altura. L'artista olotí Eduard Sacresoy, conegut com a Rais, va ser l'autor del cartell de l'any passat en què es va estampar les banderoles que es van poder veure en molts espais de la ciutat. En parla Niol Sellabona, regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot.
És agrair el que marca, jo crec, un ADN de les festes d'altura, i per tant també, doncs, un ADN de la nostra ciutat, que és el fet de fer projectes compartits. Les festes d'altura, sabeu perfectament que un dels pilars fonamentals, dels pals de paller que defineixen aquest model de festes, és que siguin participades, a part de que siguin obertes, gratuïtes, que passin al centre de la ciutat, un pal de pallers que siguin participades per les entitats de la nostra ciutat, participades pels col·lectius de la nostra ciutat.
Un cop es van acabar les festes des de la UAPICS, es va proposar a l'Ajuntament d'Olot la possibilitat d'un projecte per reutilitzar aquestes banderes. L'entitat olotina va fer el seu programa de festes de l'any passat amb una bossa reutilitzable, i amb això ha sigut la inspiració i la idea de fer aquesta bossa. En parla Charlie Reixac, membre de la UAPICS.
Se'ns va acudir la idea de poder aprofitar les banderoles de festes per fer una bossa potser més bonica, fins i tot. A part de que el disseny d'en Rice era preciós, se'ns va acudir. Però vam dir que això no, potser ho hauria d'agafar un altre caire, i per això ens va semblar que podria tenir un benefici social, a més, per aquest motiu ens vam posar en contacte amb Integra per dir: "Uita, hem tingut aquesta idea i ens sembla que vosaltres la podríeu liderar."
Amb l'àrea de festes i Integra es va decidir a través de l'empresa PatLab l'elaboració d'uns patrons que finalment han tingut com a resultat una bossa de mà on es poden veure el gegant i la gegantesa que l'artista Rice va recrear l'any passat. Una bossa que respon a un objectiu mediambiental per donar nou gust a les banderoles, però també una inclusió sociolaboral a través d'Integra. En parla Sandra Vidal, gerent i responsable de la botiga d'Integra.
Donem vida a un material que ja havia complert la seva funció, i un cartell que havia vestit als carrers d'Olot es transforma en una bossa que continuarà passejant-se per aquests mateixos carrers. Però aquestes bosses encara tenen un altre valor molt important per nosaltres, que és la inclusió laboral de persones amb diversitat funcional.
Una bossa que pretén començar a donar caliu per festes d'altura i que es preveu que es repeteixi amb el cartell d'aquest any. La imatge d'aquesta edició es desvetllarà el dia 28 de juliol a les 19 hores a la plaça Clarà, on es presentarà també la programació de les festes.
Parlem ara del món sardanista, perquè l'agrupació sardanista de Ripoll ha organitzat la 73a edició de l'Aplec de la Sardana de la Vila Comtal. L'esdeveniment ha tingut lloc, com és costum, al Passeig Regull, tot i que ha vingut precedit de diverses ballades arreu del municipi en un cap de setmana on la tradició i la dansa nacional catalana han sigut les autèntiques protagonistes.
Des de divendres a la tarda, Ripoll s'ha immers en un cap de setmana sardanista. El claustre del Monestir Primer i la plaça de la Llibertat el dissabte al vespre van ser els escenaris d'un concert i de la ballada d'inici de l'Aplec, respectivament, amb les cobles Sol de Banyuls i Vents de Riella. Tot per donar pas al 73è Aplec de la Sardana en una jornada plena d'activitat des de mig matí al Passeig Regull, sense que el mal temps hagi fet la guitza. L'Aplec ha sigut molt concorregut, tant per part de ripollesos com de visitants. Ho explica Joan Moret, de l'agrupació sardanista de Ripoll.
Bueno, això llavors la gent de fora que ens ve a veure des de fa molts anys. És un aplec força aposentat i la gent ve perquè, a més, el passeig hi està molt bé.
L'aplec ha comptat amb la interpretació de les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig i la Juvenívola de Sabadell. No hi han pogut faltar les sardanes més significatives per la vila: Monestir de Ripoll, de Manel Saderra, o Ripoll Vila Comtal, d'Honorat Vilamanyà. Des de l'agrupació sardanista s'ha aprofitat per reconèixer la tasca de la Societat de Caçadors i Pescadors, La Rama, per la seva feina a favor del poble.
Ens hem dedicat a fer un reconeixement a les societats de Ripoll que han fet molts anys, i una d'elles, la més antiga, diuen que és la més antiga d'Espanya i, ai no, de Catalunya, i la segona d'Espanya, i esclar, doncs és... tocava amb ells aquest any.
Després d'una jornada intensa de sardanes de qualitat en un ambient festiu, l'agrupació sardanista ja posa la vista a l'aplec de l'any que ve i, més a llarg termini, a la capitalitat de la sardana, que ostentarà la vila el 2028.
Gràcies, Guido. La Fira Llonga és un clàssic de l'estiu de Vilallonga de Ter. L'esdeveniment ja supera la vintena d'edicions i enguany ha tornat a ser un èxit.
Vilallonga de Ter va tocar la tecla de l'èxit traslladant la Fira Llonga els dissabtes després d'uns anys havent-la fet els diumenges. Aquesta fira, amb desenes de parades d'artesania i de producte local, s'ha convertit en un esdeveniment a tenir apuntat al calendari per anar a passar el dia al municipi, en una proposta per a tots els públics. En parla l'alcalde de Vilallonga de Ter, Pere Sau.
Productes que venen, que la majoria d'ells, com he dit abans, doncs són productes que s'han fet aquí proper a la zona, sigui la Garrotxa, sigui el Ripollès, en fi, vull dir que es busca una mica producte proper. Bàsicament és això, i les altres, doncs, ja petites artesanies que fan, doncs, no sé, cosetes per la mainada, perquè els hi fan al moment, hi ha un ferrer, hi ha una sèrie d'artesans que petites tonteries que la mainada marxen més que contents.
A més, la Fira Llonga s'entremescla amb l'Agility, un concurs d'agilitat per a gossos, amb més de 200 animals participants i que des del consistori creuen que suma molt al poble, atraient a molta gent.
6 minuts i en punt, ja 8:45 del matí.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Esports, la Unió Esportiva Olot prepara el segon partit de pretemporada contra el Girona. El derbi gironí es disputarà aquest dimecres a les 8 del vespre i els de Roger Vidal ja ho tenen tot a punt.
Després de disputar un duel amistós contra el Reial Club Deportiu Espanyol, la Unió Esportiva Olot afronta el seu pròxim partit a casa contra un equip recentment baixat a la segona divisió, el Girona. L'any passat ja van disputar un partit amistós per les mateixes dates i ara el conjunt entrenat per Roger Vidal s'enfrontarà de nou. L'equip gironí, però, estrena un nou cos tècnic, Quique Álvarez, que fins ara estava dirigint el filial de la mateixa categoria de l'Olot, el Girona B, a segona federació. Álvarez trepitjarà de nou el municipal d'Olot, però aquesta vegada dirigint el primer equip del Girona. Els de Montilivi ja van disputar el seu primer amistós a casa contra l'Al-Qadsia, un equip saudí on els de Quique Álvarez van empatar 0 en l'estrena de la seva pretemporada. En canvi, l'Olot es va trobar amb una derrota de 0-3 contra l'Espanyol. Ara Vidal ha de valorar el següent partit.
Ens posen el límit cada partit, sí que això ho agraeix, no? la gent que pot venir a veure rivals de primera divisió, de segona, i és un plaer. Sí que és veritat que a nivell de planificació per temporada t'exigeix molt aquestes setmanes, intentar que l'autoestima no baixi, no? Perquè solen rivals que segurament ens costarà treure alguna victòria, però bé...
La Unió Esportiva Olot ofereix l'entrada gratuïta pels seus socis en aquest derbi gironí. Amb aquest partit, l'Olot suma un duel més a la seva pretemporada. El pròxim maig que tindran els de Roger Vidal serà l'1 d'agost contra el Nàstic de Tarragona.
I Jordi Bastida és el guanyador del Campionat de Catalunya de pesca de salmònids amb mosca.
Ripoll, Camp de Bànol, Alter i el Freser han sigut els protagonistes de la primera fase del 37è Campionat de Catalunya de pesca de salmònids a mosca. Organitzada per la Societat de Pesca del Freser, la prova ha comptat amb la participació de 22 pescadors de gran nivell i ha format part de la fase classificatòria per al Campionat d'Espanya 2027. En parlen el secretari de la Societat de Pesca del Freser, Manel Mateo, i un dels competidors, Xavi Alcalà.
Ens ha coincidit en un moment difícil, que també, com ha explicat molt bé Jesús, el riu està en unes circumstàncies difícils. Llavors, clar, si te trobes a sobre gent al punt on te pots pescar, doncs ha estat dificultós. Però creiem que s'enduran un gran record de... hem centrat els nostres esforços, que qualsevol persona que vingui al Ripollès se senti acollit, que se senti com a casa.
Hi ha moltes postures que per nosaltres són noves, que teníem referències d'anys passats i que ara no s'assemblen en res, i els peixos estan on poden després de la riuada. I bueno, content de que jo he tingut la sort de treure alevins molt petits, i això és un indicatiu de que algú hi ha de vida encara. I bueno, content pel cap de setmana, pel primer Campionat de Catalunya que faig.
El Campionat Català també ha servit per presentar un projecte per fer més accessible l'entrada al riu i facilitar la competició a persones amb discapacitat. Escoltem el soci de la Societat de Pesca al Freser, Toni Lavedra.
Vam començar amb aquesta iniciativa amb la idea de poder facilitar-li aquest accés al riu, que tal com diu l'Agenda 2030, doncs és una mena, no t'ha dit obligació, però sí, és un dels objectius d'aquesta agenda. En l'11.7 parla de l'accessibilitat al medi per part de persones amb discapacitat, especialment també dones i nens. I en aquest àmbit hem volgut treballar. Primer, l'Ajuntament de Sant Pau, doncs s'ha ofert a fer-li una adaptació amb una part del riu que hi pot accedir, que agraïm moltíssim, és un primer pas.
Allà dalt vam trobar un punt que hi ha una platxeta i que vaig poder baixar jo sol pel meu compte, sense ajuda de ningú, i com 50 metres de riu, que és un riu que està bé, que hi ha truita, per poder pescar amb una mica de platxeta. I bueno, ja en un lloc així, per mi ja és un respir, ja és una vàlvula d'oxigen, ja em val la pena pujar aquí per passar un dematí o una tarda. Doncs un dematí puc passar-lo aquí, una altra la tarda la puc passar a Sant Pau de Segúries.
I bé, estem molt agraïts per poder veure si podem fer el Ripollès un projecte pioner a l'hora de que puguin accedir al riu.
El guanyador del Campionat de Catalunya ha sigut Jordi Bastida, del CCP a l'Urgell, amb 18 punts i 22 peces vàlides, entre elles la més gran del campionat, de 36 centímetres. El podi l'han completat José Rubió i Marc Atzuart, de l'SPE Ribagorçana.
A Opticàlia Olot estem d'aniversari. Opticàlia és a vent. Fa 10 anys, una dècada cuidant la teva manera de veure el món i que forma part d'una trajectòria encara més gran. Més de 30 anys d'OptiPunt, protegint la teva salut visual amb professionalitat, innovació i la màxima proximitat. Vine a celebrar-ho amb nosaltres. Troba'ns a la plaça Clarà, número 12 d'Olot, o truca'ns al 972 28 06 44. Opticàlia Zavent Olot, del grup OptiPunt. Gràcies per la vostra confiança.